Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont ha afirmat avui en el discurs que ha fet al Parlament de Dinamarca que vol tornar a Catalunya i que no descarta fer-ho per a la investidura. El president destituït ha dit que invita tothom a respectar els resultats de les eleccions del 21D i ha reiterat que cal restablir la situació democràtica a Catalunya. Els rumors sobre aquesta possibilitat que Puigdemont torni a Catalunya els propers dies han agafat força després que Junts per Catalunya hagi retirat avui la petició de delegar el vot de Puigdemont al seu debat d'investidura. El president del Parlament, Roger Torrent, per la seva banda viatjarà a Bèlgica demà per reunir-se amb Carles Puigdemont, candidat proposat per ser investit, i també amb els quatre diputats que són a Brussel·les. Torrent havia anunciat ahir que Puigdemont havia estat l'únic candidat que els partits li havien proposat durant la ronda de contactes per a la investidura. També recordem que una dona de 78 anys ha perdut la vida avui i un home de 80 ha quedat intoxicat greu per l'incendi en un habitatge a Martorell. El foc s'ha declarat a 3:15 de la matinada i ha cremat el menjador. L'incendi ha començat en un sofà i les causes les investiguen els Mossos d'Esquadra. El fum ha afectat la resta de l'immoble. I a les comarques de Tarragona s'han detectat 4 casos de sarna, concretament en una escola de la Riera de Gaià. El Departament de Salut desvincula el cas del brot que es va detectar la setmana passada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I la pel·lícula La forma de l'agua, del mexicà Guillermo del Toro, és la producció amb més possibilitats d'endur-se estatuetes a la nit dels Oscars el 4 de març a Los Angeles. Aquesta història delicada i poètica que va inaugurar l'últim festival de Sitges és el film que ha acaparat més nominacions, amb 13, entre les quals destaquen la de millor pel·lícula i millor direcció, així com millor guió original i millor actriu.
Cada dia tenim nombroses oportunitats de portar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesan a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesan a la fórmula Lesan de Ràdio Estel. No hi faltis. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El dia 25 de gener, Ràdio Estel et convida a la preestrena de C'est la vie, la nova pel·lícula dels directors de Intocable.
Me gustaría que evitáramos las tensiones. Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete.
No, no, no quiero a nadie en el encuadre. Hay una vieja en el encuadre.
La vieja es mi madre, ¿eh?
Més de 4 milions d'espectadors a França avalen l'èxit d'aquesta comèdia i ara la pots veure de franc amb Ràdio Estel. En Max ha organitzat centenars de bodes durant anys, però aquesta penja d'un fil. A qui confiaries la festa més important de la teva vida?
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable.
Entra a radioestel.cat i participa en el sorteig de 60 entrades dobles pel Cines Full del Centre Comercial Esplau de Cornellà i 35 entrades dobles pels cinemes al Punt de Cerdanyola. Entra a radioestel.cat i participa al sorteig per veure Sé la vi. Tens temps fins al 23 de gener.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlarem de la qualitat democràtica i la defensa dels drets humans en un país, Rússia, que controla Vladimir Putin des de fa tot just 18 anys ara. Ens preguntarem si el paper actual d'aquest país, que és territorialment el més gran del món, és una amenaça per a la resta de les nacions del planeta. La qualitat democràtica d'un país controlat per Putin ens presenta, a més, una situació d'un home que podria perpetuar-se en el poder, ja que es presenta novament a unes eleccions que seran el 18 de març, i de les quals els analistes donen la victòria a Putin com a segura. La propaganda russa i els suposats intents d'interferir en els diferents processos electorals de la Unió Europea, incloent-hi Catalunya, han estat alguns fets dels quals s'ha parlat molt els últims mesos, referint-nos a Moscou i al seu poder. Ens preguntem fins a quin punt hi ha una mà negra del Kremlin al darrere de campanyes de desinformació o de notícies falses. La situació general de Rússia també ens preocupa en un context global convuls, per exemple, amb la recent guerra a Síria, on Moscou ha tingut un paper destacat els últims mesos, i també les tensions entre els Estats Units i Corea del Nord, la Xina i altres països. En definitiva, Rússia no deixa indiferent ningú. Analitzem aquesta actualitat avui amb Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Què tal? Bona tarda, com anem?
Gràcies per la seva presència aquí.
A vosaltres.
També tenim avui amb nosaltres Guillem Porçals, que és politòleg. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I saludem Jordi Verdaguer, també. Ell és advocat, president de Barcelona per Síria i també autor de diferents llibres i treballs històrics i novel·lats. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Gràcies també a vostè per haver vingut. Bé, si els sembla, comencem parlant de Rússia en general i els deixo una mica carta blanca perquè vostès ens diguin i traslladin als oients què és el que els predomina sobre Rússia en aquests moments, com a sensació i com a anàlisi. Com està Rússia actualment? Aquella potència històrica dels dos blocs, de la Guerra Freda, etc.
Crec que Rússia està en una espècie de renaixement en el sentit de que va passar per una profunda crisi econòmica, es va quedar gairebé sola sense aliats i a poc a poc ha anat teixint novament noves aliances. Iran, Síria, països d'Àsia Central, que primer li girava l'esquena, amb la victòria de Trump i el seu aïllacionisme, Rússia ha dit, ei, que estigui aquí, us puc ajudar amb el que vulgueu. Llavors, aquests països necessiten un aliat fort, han anat cap a Rússia, parlem de països com Pakistan, països com Afganistan, tots aquests països, que tenien cert recel de que Rússia tingués presència, ara no ho tenen tant, perquè en temes d'armament o en temes de precisió d'economia o infraestructures els hi va bé aquesta aliança. I al mateix temps veiem una Rússia de caire interna, de política domèstica, que s'està recuperant econòmicament, Sí que és cert que el ruble va passar una etapa molt dolenta fa un parell d'anys, ara s'està recuperant, la qualitat de vida des de fa 2 anys ara ha pujat, i per tant veiem que hi ha una gent que se sent orgullosa de ser russa, hi ha una gent que se sent orgullosa de ser dirigida, per dir-ho així, per Putin, i al mateix temps veiem com hi ha molta gent que surt als carrers que ha perdut la por a manifestar-se. Per tant, veiem tant com hi ha una espècie de sentiment a favor del règim com en contra, que de com la societat és més polaritzada.
Parlem de règim, però teòricament és democràcia. Putin ha creat una mica el seu règim, però ell és elegit democràticament.
És un règim constitucionalista, com diria Viktor Orbán, president d'Hongria, que ho va definir-ho així, no? O sigui, són països constitucionalistes, i és que agafen el que diu la Constitució i res més. Per tant, Putin, amb aquestes noves eleccions no hi ha cap problema. De fet, no s'ha saltat la Constitució en cap aspecte en aquests 18 anys al capdavant del poder, perquè va fer aquell gir que es va canviar pel primer ministre.
Per Medvedev, sí, Dmitri Medvedev.
Per tant, no s'ha saltat la Constitució en aquest aspecte. No es pot ser considerat dictador perquè no s'ha saltat la Constitució ni les lleis del país. I al mateix temps podríem dir que ha pervertit el sistema polític rus, perquè totes les reformes polítiques que ha fet fins al moment han passat tant pel control parlamentari com pel control constitucional com judicial.
Bé, ara entrarem en altres consideracions, però està bé, li agraeixo la seva anàlisi. Dani Vilaró, Jordi Verdaguer.
Sí, estaria molt d'acord amb el que deien Porçals. Al final, el tema de si és una democràcia o no, per Amnistia, no és rellevant, no? El que ens fixem és com queda afectat o quina afectació té en els drets humans un règim d'aquest tipus, o una democràcia, entre cometes, podríem dir, a Rússia, no? I certament el que nosaltres hem vist és que amb l'auge, com dèiem, Porçals, de més gent al carrer, per exemple, els últims temps, o més oposició a Putin, que, com dèiem, com has dit bé, doncs porta 18 anys al poder i també, tot i viure un bon moment, va patint un desgast, evidentment, i també cada cop també hi ha més opositors, sí que és cert que aquesta més presència de gent al carrer també ha provocat restriccions importants a la llibertat d'expressió. És difícil ser opositor a Rússia, no és fàcil, et poden detenir per qualsevol cosa, et poden posar una multa, pots anar engarjolat. Hi ha hagut algun procés fins i tot massiu de més de 30 persones, aquell procés de la plaça, a veure si dic bé el nom, perquè jo els noms russos
són
molt dolents, però la plaça Bolotnaya l'any 2012, on hi va haver més de 30 persones directament detingudes per manifestar-se en una plaça, i realment és difícil ser opositor a Rússia, no? Les ONGs, per exemple, algunes ONGs, hi ha una llei que les considera, per exemple, agents estrangers si reben finançament estrangers, i Amnistia Internacional, per exemple, que forma part d'una xarxa global, doncs a Rússia és considerada estar sota aquesta llei i, per tant, té més traves que una ONG purament russa, no?
La consideren, diguéssim, com a mínim sota sospita, no? Diguéssim, la vigilen
amb
més.
Amb aquell concepte de gent estranger, que no sé si ve dels temps soviètics o no, però que recorda una mica, no? Hi ha restriccions a internet, hi ha atacs als defensors de drets humans i també hi ha alguns casos coneguts de periodistes que van ser assassinats i que encara els seus crims continuen impunes, no? Nosaltres treballem un cas molt clar, que és el de Natàlia Stiminova, que era una dona que va ser assassinada a Txetxènia i que realment és un crim que no ha quedat mai resolt, no? I per tant, és difícil ser opositor, és difícil ser ONG, és difícil ser periodista. Hi ha molts factors que preocupen si ens fixem en la qüestió dels drets humans. Després, una altra cosa seria la guerra de Síria, que també en podríem parlar.
Sí, podem comentar sobre la guerra de Síria amb el paper que ha tingut Rússia en aquest desenllaç que ja sembla que és definitiu i del qual el règim de Bashar al-Assad surt reforçat, per dir-ho així, surt viu. Sí, senyor Verdaguer, vostè que coneix també Síria, però parlem de Rússia avui.
Anem a veure, jo estic amb el que dic Guillem, perquè realment Rússia estava enfonsada. Rússia la van enfonsar. I qui li ha tornat a l'orgull a Rússia ha sigut el Putin. Qui ha fet una potència de Rússia ha sigut el Putin. I ara és que ningú li pot
fer ombra
a Putin, sí, perquè ha fet una potència. Respecte a l'home de Putin, crec que Putin venia de la KGB, venia dels serveis d'intel·ligència, és un home molt intel·ligent, Jo, ja que estem a Radio Estel, també volia fer un encís, que jo un cop vaig anar a Monteatos al monestir i me'l vaig trobar, el Putin al monestir ortodox de Monteatos.
I quines coses, eh? Sí. Que curiós. Sí, sí, sí. Potser passa per davant del Kremlin i no el veurà, però no el allà se'l troba.
I llavors jo vaig... vaig sobtar. A part, jo era l'hereje, perquè era Monteatos, eren ortodoxos, jo era el romano-catòlic, inclús a l'església no podia entrar al centre de l'església, perquè jo era l'hereje i no podia entrar al centre de l'església perquè era romano-catòlic.
Sí, a Rússia hi ha moltes prevencions, tot i que hi ha diàleg ecumènic, també, amb les esglésies russes.
I llavors em van dir, a Monteatos, que hi està l'església ortodoxa, em van dir que el Putin anava una setmana cada any a retirar-se en un monestir. Per tant, tampoc... És que estem parlant d'una persona que, a més de ser intel·ligent, cultiva de la seva manera l'esperit, o sigui que realment, per dir-ho d'una manera, és una persona que en sap i que hi ha que tindre'l en compte i bueno, que pels seus enemics és perillós i pels seus amics deu ser fantàstic.
Sí, entraríem en un debat etern si ara ens comencéssim a plantejar quina qualitat democràtica hi pot haver en un país on el seu governant passa tants anys seguits al poder, ha passat a Mèxic, per exemple, amb el famós PRI, i aquí... Però, clar, si la gent el vota, també podríem dir, no? No sempre és mala qualitat democràtica, necessàriament, eh?
No, ell és molt popular, és a dir, els índexs de popularitat de Putin són alts, i a més, diguem que ha trobat potser la recepta, no?, per governar un país absolutament complex com és Rússia, no? I ell ha trobat la recepta amb aquesta mescla, diguem, de no sé si dir-ho populisme, no?, però sí que ell ha trobat aquesta recepta amb alguns ingredients, no?, però sí que és cert que, almenys des de l'òptica d'Amnistia Internacional, alguns d'aquests ingredients són restrictius amb les llibertats personals, i sobretot amb la llibertat de qui és opositor a aquest règim, no? I això és el que a nosaltres ens preocupa, més enllà d'altres consideracions.
No? Sí, recordem la pregunta del dia, que teniu amics oients a radioestel.cat, no l'hem dit al principi, però la diem ara. Creieu que Rússia està interferint en processos electorals d'altres països? Podeu respondre sí, utilitza tecnologia i desinformació per mostrar el seu poder. Podeu dir no, són rumors falsos i, a més, hi ha mitjans per impedir-ho. O bé, no ho sé, però sembla clar que ho ha intentat. Bé, vostès per quina respondrien? Si algú es vol mullar, amb tota llibertat.
Jo respondria que no, i que són rumors. Bàsicament
perquè no hi ha proves.
Són rumors, de moment, perquè no hi ha proves. Això d'entrada. I també perquè la capacitat que té Rússia d'interferir a la política d'un altre país pot ser per altres vies. És a dir, pot tallar un recurs, pot amenaçar, com va fer amb el cas del petroli, pot parlar d'aliats de que tallin el gas, com li pot demanar Iran, pot moure flotes, com a vegades fa per l'Atlàntic i pel Pacífic, davant de països sud-americans quan hi ha processos electorals i aquestes coses, com passa a Nicaragua. Per tant, no crec que s'interfereixi els processos electorals, com s'ha dit, des d'una guerra cibernètica o coses d'aquestes, o per comptes falsos de Twitter, sinó que ho fa, per dir-ho així, de la forma més tradicional de la política, que és 15 dies abans de les eleccions o 30 dies abans de les eleccions, tanca un acord multitudinari amb el president de torn que es pot trobar amb el país. Un exemple d'això...
Si li interessa que continuï al poder, lògicament, no?
Un exemple d'això, per exemple, és Ortega a Nicaragua. Sí. 30 dies abans de les eleccions de Nicaragua va acordar que Rússia donaria 10.000 llocs de treball amb l'obertura d'una nova base, la construcció d'un port, tot això.
Sí. Per tant... Veterà polític, Daniel Ortega, efectivament, sí. Doncs, bé, una anàlisi interessant la que ens fa Guillem Porçals. Algun comentari més sobre això dels ciberatacs? La Unió Europea ha donat una veu d'alerta molt clara els últims dies, és a dir, que, com a mínim, algun indici hi ha?
Sí, a veure, des d'Amnistia, evidentment no tenim proves perquè no les té ningú. Sí que és cert que el concepte de ciberguerra o sí que és un concepte creixent, és a dir, que s'ha de tenir en compte en les relacions que es van mantenint, o no relacions, perquè tot això va d'una manera més amagada entre països i que pot tenir una certa intervenció en alguns conflictes que veurem o que podem veure, però a mi se'm fa molt difícil de creure que realment hi ha una intervenció sobre processos electorals, no? Com s'ha dit amb Trump, no? I amb els Estats Units, o fins i tot amb el cas català, etc. No? Tot això se'm fa molt difícil i vaig més en la línia del que diu el Guillem, no? De bé, és una superpotència, té recursos naturals, té moltes eines per poder fer geopolítica d'una altra manera que no sigui aquesta manera tant de història d'espies, no? Que sembla una... Però sí que és cert que el concepte de ciberguerra o tota la qüestió cibernètica associada pot anar més i podem arribar en un moment en què passin coses, no? I segur que n'estan passant, però no amb aquest nivell.
Per tant, a Catalunya tampoc creuen vostès que les eleccions del 21D hagin tingut cap. Se n'havia parlat. Bé, ja no se'n recorda gaire, la gent. Això es va votar amb certa normalitat, no? Malgrat tot, malgrat l'anomalia del moment. Ara no hi entrarem, certament. Sí, alguna cosa sobre això del ciberatac, senyor Bernadet?
Jo només volia dir que el poder corrompeix sempre, que porta 18 anys en el poder, que lògicament vol influir en altres països, que sempre hi ha hagut serveis d'intel·ligència, des de la típica Mata Hari famosa que coneixem tots, i que sempre hi ha hagut un interès en influenciar en altres països. Si ha sigut per ciberatacs o no, això hi accedeix a la meva capacitat de raonament, la veritat.
Avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el politòleg Guillem Porçals, el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Dani Vilaró, i l'advocat i president de Barcelona per Síria, Jordi Verdaguer. Recordeu que teniu la pregunta del dia. Fins a 6:45 podeu votar. Creieu que Rússia està interferint en processos electorals d'altres països? Teniu 3 possibles respostes. És curiós que Rússia és el país territorialment més gran del món, però no és... o sigui, és molt dispers. Amb 17 milions de quilòmetres quadrats té només 144 milions d'habitants, de les del 2016, o 144.500 milions. És un tamany poc més gran que Alemanya, per dir-ho així, d'habitants, i en canvi és enorme.
Sí, hi ha molta part que és la famosa Sibèria, que és ja un poblet, i després al cap de 200 quilòmetres, 600 quilòmetres, tens un altre poblet.
Clar, està molt dispers.
És molt dispers, però aquí Putin juga a favor, i és que la principal aliat que té Putin al poder és l'Església Ortodoxa i l'exèrcit. Aleshores, el que uneix a tots els russos són les forces armades i també l'Església. Tot i que hi hagi musulmans, budistes, jocs, de totes les religions...
I no tots són practicants, del cristianisme ortodox.
Sí que és cert que el que arriba, per dir-ho així, des de Vladivostok o des de Sibèria fins a Moscú o Sant Petersburg, és que potser tots tenen algun parent a les forces armades. I potser tots tenen algun parent o bé vincle amb algun capellà ortodox o això. Llavors, sí que és cert que les zones més ortodoxes sí que hi ha hagut tendència a favor de Putin en determinats vots. Menys el cas de Txetxènia, que eren musulmans per la guerra i això, les dinàmiques són les que són, on hi ha més número d'ortodox és on més suport té Putin.
Sí, bé.
No, a mi... Ara semblarà que vulgui defensar Putin, no? Però tampoc no és el cas, eh? Però sí que és cert que amb tota la qüestió de la influència que Putin vol fer al món o a alguns països del món, a vegades aquí, des del món occidental, i no vull posar etiquetes, no? Però nosaltres formaríem part d'aquest bloc occidental, no?
Sí.
En principi, per l'OTAN, per moltes altres històries, no? Doncs es tendeix a demonitzar Putin com un monstre que vol amenaçar Europa, el món, etc. Quan aquí al final hi ha un joc d'interessos, no? I Europa també juga, i el bloc occidental i els Estats Units també juguen els seus jocs d'interessos, per exemple, amb Ucraïna, no? Que és un dels focus que hi ha hagut doncs una mica un conflicte greu, no? a la mateixa Europa, no? I entenent una mica el que fa Putin i el que fa Rússia, contraposant-ho el que fa Europa i el que fa el bloc occidental. És a dir, a vegades, pel fet nosaltres de formar part del bloc occidental, tendim a demonitzar el que fa Rússia i el que fa Putin com una cosa de blanc o negre, sense veure també els jocs d'interessos que fa Europa o que pot fer el bloc occidental. No?
Per tant, vostè qüestionaria clarament que pugui ser considerat globalment una amenaça a Rússia en aquests moments.
Jo diria que juga el seu rol, els seus interessos de país, i que és tan legítim com poden fer altres països. Una altra cosa és que ens agradi més, menys, o que puguem criticar certs aspectes, però en aquest cas és una batalla, per dir-ho d'alguna manera, legítima, que fan blocs i que fan països.
Mm-hmm. Sí, estic absolutament d'acord amb el que dius. I també a vegades et preguntes si realment no està bé que també Rússia sigui un país fort, perquè hi ha Estats Units, hi ha Rússia i hi ha Xina. Són els tres països que realment s'estan repartint al món. I dius, bueno, per l'equilibri de poders, potser tampoc va malament que Rússia sigui un país fort, perquè si no estaria dominat per Xina, i tot aquest territori dominat per Xina seria un problema. Però torno a dir, això s'excedeix de la meva... Jo raono com algú que va pel carrer i que diu... Bueno, pues, sí,
com un ciutadà del carrer.
Que, sí.
Rússia ha participat en la guerra d'Ucraïna. Interessant que s'hagi fet una referència a aquest conflicte, i també en la de Síria. D'aquests dos grans fronts, què dirien ara mateix? I de quina manera pot afectar Rússia i el món?
En el cas de Síria, m'agradaria comentar una anècdota. I és que la primera etapa va ser l'Assad contra el que eren els rebels moderats i l'Estat Islàmic.
Sí.
Quan Rússia intervé, li fan una entrevista a l'emissora del règim sirià a un oficial i li diu: "Ha notat alguna diferència abans o ara?" I diu: "Ara les armes disparen a nosaltres, apuntem."
O sigui, els que tenen les armes són els russos.
Exacte. O sigui, Rússia dona tot l'armament...
Ha estat clau.
Tot l'armament que podia al govern sirià, li dona carta blanca a fer servir el seu armament com vulgui, i això va... I a més, Rússia també s'involucra sobre el terreny, envia tropes, Xina també envia tropes, hi ha molts països que envien tropes, i això decanta completament la balança a favor del règim.
I ara Turquia a favor de qui va? Perquè Turquia també és...
Depèn del dia.
Bé, sort que ens ho prenem amb bon humor, tot i que el tema és seriós. De Turquia en podem parlar un altre dia, perquè també ha patit la seva situació conflictiva amb un intent de cop d'estat ara fa un any i mig, sí, que no és la prehistòria.
Sembla que es decanta a favor dels russos i abans no.
Exacte, o sigui, sí, era aliat d'Iran, ara sí. Critica els aliats d'Iran,
sí.
Ara va contra els kurds, fa un moment era aliat dels kurds amb un pacte a Iraq, o sigui, no s'entén.
Va a favor seu. Va a favor seu. Llavors, a partir d'aquí, es pot...
Té la inèrcia de l'imperi.
Una cosa molt breu sobre Síria, sí. I des de la perspectiva de drets humans, o sigui, la participació de Síria, aquesta escalada que va haver, sobretot en el tema dels bombardejos aeris, que aquesta capacitat de bombardejar massivament que vam arribar a veure a Síria, evidentment aquí va haver participació russa i a més amb greus vulneracions que gairebé podríem qualificar de crims de guerra, no? Amb bombardejos d'alguns equipaments doncs mèdics, etc, que això no podien ser uns altres que bombarders russos, no? I a més ja sabia així. I aquí sí que hi hauria una crítica clara, no? El paper de Rússia bombardejant indiscriminadament zones civils. Que evidentment eren rebels, evidentment hi havia combatents rebels, però que també hi havia civils i que van pagar amb la vida.
Uh-huh. I tant.
No hem d'oblidar que la guerra de Síria bàsicament va ser una guerra d'interessos foranis a Síria.
Sí, sí.
Va ser una guerra de potències dintre de Síria. Sí, sí. Vull dir que realment s'han mogut les moltes influències d'uns països i uns altres, que realment els sirians s'han quedat...
Mig.
Sí, al mig. Sí, sí. Al mig.
Per cert, i vostès veuen també com assegura la victòria de Putin el 18 de març? Seran eleccions emocionants? No, sembla que no. La victòria està cantada.
El més emocionant de l'elit electoral és veure on supera el 90% dels vots.
Déu-n'hi-do. O sigui que està clarament... Perquè són eleccions presidencials i parlamentàries, també, no?
Sí, al principi només tenen que ser presidencials. La Duma va acordar que es dissolia i també encara, o sigui, coincidirien. Per tant, això encara li va fer més a favor de Putin.
Són per separat, però coincideixen.
Exacte. I el més interessant d'aquesta, des del punt de vista politològic, això ho dic com a politòleg, sí, són aquells districtes on en mitja hora et diuen que ha participat el 96% de la gent amb el 98% a favor de Putin i coses d'aquestes. Que són que dius, i quan ho hem tingut... Com
això és com una disciplina per anar a votar, no? No hem de pensar que hi hagi fraus.
Exacte,
traus.
O sigui, en molt poc temps et diuen altres resultats de participació a regions remotes. Hi ha un cas que inclús va sortir un 110% de participació, que dius...
Bé, això sí que no és correcte.
Això no és normal, algú ha passat. Més endavant van corregir el resultat, era el 99% del vot. Uh-huh. Per tant, crec que no hi haurà cap mena de sorpresa. Doncs potser... Que guanyarà Putin i Rússia Unida.
Deixi'm dir que ja no parlem de majories a la búlgara, com es deia, sinó a la russa, no? Direm. Bé, algun comentari més sobre el que pot ser el futur d'aquest país? Vostès parlaven de decadència, gairebé enfonsament. Suposo que es referien als anys després de la caiguda del règim comunista.
Els de Yeltsin.
Els de Yeltsin. Van ser la decadència.
Van ser la decadència. Bé, bueno, hi ha la decadència personal de Yeltsin i la decadència personal de Rússia, perquè Yeltsin feia, amb tots els aspectes, feia un...
Sí, bueno... no era un líder molt edificant. No?
Realment va enfonsar el seu país. Sí.
Sí, no, i també era previsible una crisi d'adaptació, no?, a un nou paradigma de vida, també les pèrdues territorials, perquè tenia repúbliques annexionades a l'antiga Unió Soviètica, moltes coses. Molts...
Però sembla mentida que un ex-KGB,
sí,
salvés, perquè va salvar el país,
sí, sí,
de bancarrota, va ser un ex de KGB de l'època comunista.
Sí, sí, no parlem de salvacions dictatorials, en aquest cas, sinó de... Bé, sinó que ha estat protagonista. I diem que, com deia abans Dani Vilaró, no és per defensar-lo, no, especialment.
No, però, bueno, vist per un rus, va tornar l'orgull al país, que...
I tant,
està enfonsat, sens dubte.
Sí. També hi havia certa por d'algunes auges comunistes, no? Bé, podia passar també que tornés a ser fort un partit comunista, que ha continuat existint, per cert. Sí, sí.
Continua existint la segona força, principalment al país.
Sí, sí. Molt bé. Perquè Rússia Unida podem dir que és com un partit de centre, aglutinador, no? Centre-dreta, centre-esquerra.
Sí, és un partit de dretes, principalment, perquè això de centre no, és de dretes.
Sí.
I la resta són els comunistes, una facció serista, per dir-ho així, i uns liberals que tenen molt poca presència a l'escena russa.
Senyors, ho deixem aquí amb l'esperança que hàgim ajudat els nostres oients a conèixer una miqueta més d'aspectes sobre la situació actual de Rússia. Gràcies, Guillem Porçals, Dani Vilaró i Jordi Verdaguer. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Arribem ja a 7:15.